A Ràdio Ciutat de Valls parlem de les malalties i complicacions que afecten la nostra salut amb el doctor Paco Ester.
És dilluns, comencem setmana. Bon dia a totes i a tots, benvinguts a aquest espai aquí a Ràdio Ciutat de Valls i tenim la sort de tindre un dilluns més aquí als nostres estudis del doctor Paco Ester. Bon dia.
Bon dia, Miguel Àngel, i bon dia a tots els oients.
Bon dia, doctor. Anem a parlar de salut, com sempre, i, com és habitual en els darrers mesos, d'aquesta pandèmia, de la que avui, em sembla, el doctor vol començar amb un missatge optimista, i és que les coses estan anant prou bé. Tenim un futur esperançador, oi, doctor?
Així és, Miguel Àngel. El ritme de vacunació va bé. I això s'està traduint en una progressiva tendència a la baixa en el nombre de contagis com el de morts. La immunitat de grup sembla estar cada dia més a prop. Hi ha autonomies amb 0 morts en la darrera setmana. A Catalunya, en el mes de maig, la mortalitat va caure un 71%. Des del dia 10 de... Sí, des del dia 10 no arribava a 10 morts cada dia. O sigui, del 10 de maig la mortalitat diària no arribava a 10 persones. Són xifres doloroses, no cal dir-ho, perquè 10 són molt importants, però no les veien des del juliol del 2020. Aquestes dades confirmen que les mesures adoptades, així com la vacunació, estan tenint un resultat molt positiu. Se'ns oblida el 80.000 morts que hem tingut en tot l'estat i dels quals 21.000 ha sigut a Catalunya. Cal mantenir prudència, sobretot ara. Podria haver-hi brots, sobretot de variants, i demorar la recuperació social i economia. D'haver-hi algun brot no seria tan fort com hem tingut anteriors, perquè hi ha molta població immunitzada, però clar, sí que podria afectar-nos en la recuperació socioeconòmica.
Està clar que com diu el doctor, hem de continuar amb precaució.
Exacte.
Anem pel bon camí, però sense
baixar la guàrdia, sobretot en espais interiors, que és on la transmissió és molt més forta. Sí.
I encara que es tracti de persones doncs, que ja han rebut la primera dosi o fins i tot la segona dosi de vacunació, doncs sempre hi ha allò de que aquella persona doncs, sí, pot estar immunitzada, però pot ser que per aquelles casualitats de la vida s'infecti i el que faci és transmetre'l amb algú altre,
si
no prenem les precaucions que fins ara estàvem.
I sempre pensar que la vacunació no és al 100%, és un 95%, i un percentatge de persones que creien que està immunitzada i resulta que pot tindre una carga vírica, i això en espais interiors és molt perillós. Per això la mascareta, malgrat que se pugui fer una relaxació a partir del mes vinent, en espais interiors és indudable que l'hem d'utilitzar.
I arribarà. Tinguem paciència, no, doctor?
Sí, a poc a poc,
i així doncs, segur que ens en sortirem com estem fent ara mateix. També una altra de les notícies dels darrers dies és tots aquests treballadors essencials que estaven pendents d'aquesta segona dosi, que hi havia aquesta incertesa, i ara sembla que hi ha resolució i sembla ser que ho tenen molt clar la immensa majoria, i sí, han optat per AstraZeneca.
Sí, ja vam fer esmena la setmana passada del guirigall muntat per el Ministeri a l'hora d'implementar la segona dosi en els treballadors essencials, la policia, sanitaris...
Fins i tot podríem dir fent una mica de campanya perquè s'optés per Pfizer i no AstraZeneca.
Total, la línia oficial del Ministeri era aquesta, en contraposició de lo que deia la EMA. I resulta que bueno, pues lo que està passant és que entre el 80 i el 90% de persones de treballador social estan optant com a segona dosis AstraZeneca de nou. I això la ministra d'Àrea s'hauria de reconèixer, que la informació als usuaris és manifestament millorable. Al veure aquesta tendència, el Ministeri comunica 4 morts per trombosis. Això me'n sembla, però molt poc ètic. Hem estat durant un temps dient que la valoració del risc-benefici de la vacuna, de totes les vacunes, inclús la d'AstraZeneca o la de Janssen, era favorable a vacunar-se, i ara, quan la gent està optant per la d'AstraZeneca, el Ministeri surt con lo de los 4 morts. Això perquè al damunt no ha dit si és de primera o és de segona. O sea, la utilització, això que volia fer, donar por, és i quin objectiu? O sea, el objectiu, l'únic que me passa pel cap és de que tenen unes vacunes d'AstraZeneca per al grup de 60-69 anys, que són els únics que s'està posant a AstraZeneca, i si, clar, si tots els treballadors socials opten per la AstraZeneca, igual se quedaran sense vacunes i al grup de 60-69 les posaran la Pfizer. La EMA ha dit que no són perilloses les barreges, però no hi ha estudis, no hi ha més que un alemany i un aquí a Espanya, el Convivac, que la mostra és tan petita que no sabem.
Mostra petita i a més molt curts en el temps.
Molt curts, de tal manera de que la gent que triga AstraZeneca, pues, me sembla que està utilitzant un criteri molt científic i molt racional. O sea, jo moltes vegades la societat civil demostra tindre molt més com diria jo, molt més seny que no pas els polítics.
I tant. I per continuar, amb una altra bona notícia, suposo que això ve d'un estudi o diferents estudis que han sortit fa poc i que estan demostrant que aquesta immunitat contra el coronavirus que s'està agafant a través del procés vacunal no és tan cura en el temps com ens pensàvem, perquè al principi sobretot es parlava d'això, de que igual en mesos havíem de tornar a vacunar-nos o a l'any o així, i sembla que aquesta immunitat dura més del que es creia.
Sí, així és. Resulta que fins ara, quan parlaven de la immunitat, parlaven de los anticossos que generava les vacunes o que generava el patir la Covid, no? Era lo que utilitzava. Però hi ha dos tipus d'immunitat, la humoral, los anticossos, i la celular. Clar, quantificar els anticossos és factible, però quantificar la immunitat celular és un procés de laboratori molt més complex. Per tant, quasi sempre parlem d'anticossos. I tots sabem que la quantitat d'anticossos en qualsevol malaltia infecciosa amb el temps va anant reduint-se. I per això, pues, se intuïa que caldria revacunar. Però la resposta immunitària, com deia abans, no només depèn dels anticossos, sinó també de les cèl·lules immunitàries, que són la clau a llarg termini, però, com deia abans, no són més difícils d'estudiar. Aleshores, ha sortit dos investigacions sobre la immunitat celular. Una en la Universitat de Washington, que analitzen cèl·lules plasmàtiques de la mèdula òssea de 77 persones que havien passat la Covid. Aquestes cèl·lules que són capaces de produir anticossos contra el SARS-CoV-2 es mantenen 7 mesos així com cèl·lules memòria. O sea, que a més dels anticossos, hi ha unes cèl·lules que es mantenen i que són capaços de que, en el cas de que arribés al cos un coronavirus, serien capaces per elles mateixes de crear anticossos. I després hi ha un altre estudi, a la Universitat de Rockefeller, en Nova York, que han estudiat cèl·lules B productores d'anticuerpos en 63 pacients post-Covid, de les quals a 23 les van posar la vacuna. O sea, agafem un grup de 63 persones que han passat la Covid i a 23 les posem una vacuna. D'RNA, bueno, és Pfizer o Moderna, no especifica l'estudi. Els resultats demostren que la quantitat de cèl·lules es mantenen estables fins un any després i que la vacunació potencia encara més aquesta immunitat. O sea, d'allò de que la persona que ha patit el Covid, lo important és que sigui vacunada.
Que ara es parlava, fins ara s'havia dit de deixar uns mesos perquè aquella persona ja estava immunitzada, però es demostra, diguéssim, amb aquest estudi, que si se li posa la vacuna, encara millor.
Encara millor. I clar, com que la malaltia té un any i poc més de duració, perquè va aparèixer primers del 2020, aquest resulta de que si a l'any encara hi ha cèl·lules capaces de produir anticossos, no és d'estranyar que esta immunitat sigui molt més duradera de lo que nosaltres creiem.
Fantàstic. I també una altra de les coses que ja s'està parlant és de l'inici del proper curs escolar, on podrien desaparèixer les mascaretes en els grups bombolla, i també s'està parlant de la vacunació dels més petits, bueno, sobretot les edats, diguéssim, d'institut, que seria entre els 12 i 15 anys.
Sí. L'Agència Europea ja ha autoritzat al igual que als Estats Units, la vacunació de Pfizer per menors entre 12 i 15 anys. És segura, segons l'estudi que han fet, és eficaç i les pautes són idèntiques als adults. Llegia esta setmana que algun pediatre deia que per què se feia això, que no suposava que la població d'adolescent tingués una, diguéssim, una malaltia amb problemes, però és veritat que si tenim un grup d'adolescents o de nens petits que circula el Covid, pues, si lo tenen circular, és una amenaça per a la resta de la població.
Interessa tallar la transmissibilitat també des d'aquest grup, gran de població, diguéssim, els més joves, que el que deia, no doctor, que deia el doctor, que ells de per si no tenen el risal de patir la malaltia, però sí, de transmetre.
I s'està ja estudiant la possibilitat de vacunar entre els 6 mesos i els 12 anys, que jo crec que a final d'any això serà un fet.
Doncs molt bé, avui acabem de forma esperançadora, esperem que això vagi a més i cada vegada tinguem més i més bones notícies. Moltes gràcies, doctor.
Faltaria més, encantat d'estar amb vosaltres.
L'esperem la setmana vinent en aquest espai de salut aquí a Ràdio Ciutat de Valls. Fins la propera.
Vinga, molt bé, bon dia.
A Ràdio Ciutat de Valls parlem de les malalties i complicacions que afecten la nostra salut amb el doctor Paco Ester.